Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Un sol partit pot ser, a vegades, el reflex del que està sent una temporada en general. I en línies generals és el que va passar ja a Los Pajaritos, amb un centre d'esports que ens va deixar la pitjor cara i també la millor. La pitjor, entre cometes, perquè estaríem d'acord que tampoc va ser una primera part desastrosa, però sí amb aquelles concessions al darrere que tan mal han fet durant les primeres jornades de Lliga i que, tot i que semblava que s'havia evolucionat en aquest sentit, ahir es va fer un pas enrere, però amb una plantilla i un cos tècnic amb un segell més ofensiu que no pas defensiu, la reacció a la segona part és digna d'aplaudir. Alegria en atac, encert de cara a porteria, i fins i tot al darrere l'equip no es va desmuntar i veient com anava tot, tampoc hauria estrany que això hagués passat. La sensació almenys és que amb fortalesa mental, en no enfonsar-se, siguin quines siguin les circumstàncies, s'ha anat madurant setmana rere setmana. La comparació, per exemple, amb el que va passar a les Gaunes contra la UD Logroñés fa unes setmanes ho deixa força clar. Al final, ahir, un punt valuós que serveix per sortir del descens i segona ocasió en què l'equip és capaç de sumar a domicili. Important començar així aquest tram final d'any en què el centre d'esports haurà d'afrontar encara tres sortides més. És dilluns, 21 de novembre, posem en marxa la setmana l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que la selecció d'Equador guanya a l'anfitriona Qatar 0-2 en l'estrena del Mundial 2022 ahir amb dos gols d'Ener València, qui després, per cert, acabaria lesionat. El menú d'avui, Anglaterra-Iran a les dues del migdia, d'aquí a menys d'una hora, Senegal-Països Baixos a les 5 i Estats Units-Gales a les 8. Aquí a casa, la Liga F, escandalós 8-0 del Barça davant el Cuer Alavés i derrota 1-2 del Levante Las Planas contra l'Atlético. En bàsquet destaquem la victòria del Joventut en el duel català contra el Barça 82-79 a l'Olímpic de Badalona, tot i arribar a perdre de 13. El Manresa, de la seva banda, es va imposar 93-80 a Baskonia. En tennis, Novak Djokovic va guanyar el seu 6è Masters, l'últim torneig de la temporada, superant a la final el noruec Casper Ruud 7-5 i 6-3. I en Fórmula 1, Verstappen va guanyar l'últim gran premi del curs, el d'Abu Dhabi, amb Carlos Sainz quart i Fernando Alonso havent d'abandonar. Anem amb la resta del sumari.
Es comenta la recepció.
Farem l'anàlisi del Numancia 3 Sabadell 3 d'ahir amb Gabri Garcia i una extensa entrevista amb Cristian Dieste, protagonista ahir. També parlarem de la mala dinàmica del filial que es continua allargant a Primera Catalana, la derrota a la Supercopa d'Europa de waterpolo de l'Astralpool contra el Prorreco i, a més, parlarem d'handbol i tenis.
L'actualitat de la Primera Ref.
El grup 2 ahir es va completar la jornada 12, a més del partit del Sabadell, amb el Calahorra 1, Atlètic Balears 1, Intercity 1, Real Unión 2, Real Sociedad B 1, Alcoyano 1 i SD Logroñés 1, Osasuna Promeses 1. A la SDL, per cert, pròxim rival del Sabadell dissabte, va veure la cinquena groga Santi Samanes i es perdrà aquest compromís a la nova Creu Alta. Ens quedem també amb una dada d'aquest partit a les Gaunes d'Info Les Gaunes, assistència 613 espectadors, el rècord d'aquesta temporada a l'estadi, els 5.227, gran diferència, en el derbi contra la UDL. Dissabte, per cert, en el Murcia 1, Unión Deportiva Logroñés 0, Pedro Munitis, a l'espera de trobar nou equip, estava a la graderia, juntament amb Manolo Sánchez, veient el partit. I una altra dada de grada B Pro, classificació conjunta dels 40 equips de Primera Federació, el Sabadell amb 14 punts seria 28è, i els tres primers, Córdoba, Alcorcón i Linares, formen part del grup 1. Un fet que demostra com de diferent és la taula entre les dues lligues.
De quin partit no estarem pendents?
Per si després de tots els partits del Mundial encara teniu més ganes de futbol, a les 11 de la nit, Copa Simón Bolívar de Bolívia, Destroyers Club Vaca 10.
i a les xarxes socials.
Tuit del Natació Sabadell en referència al circuit català de trofeus de natació celebrat a Manresa. Sergio De Celis va registrar el rècord a la competició a la prova dels 200 lliures amb un temps d'1:45:54.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui fa 42 anys l'exdavanter del Sabadell, Arnal Llibert.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Nou minuts per sobre de la una del migdia. Per cert, que no ho hem dit al sumari, però també teniu temps fins les dues per votar per vosaltres qui va ser el millor del partit d'ahir d'aquest Numancia 3 Sabadell 3 a Twitter amb el hashtag MVP946. A les votacions, de moment, Cristian Dieste ganava força avançat per davant d'altres jugadors com, per exemple, Pau Víctor. Ahir, amb aquest empat del Sabadell que va deixar un regust, no sé si dir dolç, també amb aquella sensació que el centre d'esports, quan es va posar per davant el marcador, doncs també es podia haver endut els 3 punts, però tal com va anar en el global en els 90 minuts, crec que molts estaran d'acord que el punt es pot donar per bo. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Parc.
Quina sensació tens tu? Creus que el punt, això, va ser positiu veient el global als 90 minuts? O, clar, veient que el Sabadell va tenir aquesta capacitat de reacció posant-se per davant en el marcador a la segona part, fins i tot tenint ocasions al final per posar un hipotètic 3-4, doncs et queda un regust agre.
Sí, queda aquesta sensació que l'equip va fer el més difícil, que és refer-se de gairebé d'errors propis, en algun cas, del 2-0 de la mitja part, però que no va acabar de saber rematar la feina, no? Que se li va posar tot, ho va aconseguir, va capgirar el marcador, i quan potser havia d'estar més tranquil, doncs va tornar a deixar-se empatar. Tot i com dius, l'última ocasió, la més clara, la va acabar tenint el propi centre d'esport Sabadell amb aquella falta de César Morgado i el posterior rebuig, en el qual Alex Sala, un pèl forçat, no va acabar de poder impactar quan ja estava el porter del Numancia estava plegat a terra, però bé.
Feia molt que no cantava 6 gols del Sabadell a... bé, en un partit del Sabadell, en un sol partit, de fet des d'abans de la pandèmia. La veritat, Sergi, ja no només en el partit d'ahir, qualsevol aficionat neutral que vegi algun partit del Sabadell, evidentment hi ha moments a cada enfrontament, a cada jornada, que potser són una mica més ensupits, però en línies generals els partits del Sabadell són força entretinguts i el d'ahir ja va ser doncs, una mica una forma accentuada, no?, d'aquest entreteniment del segell Gabri García, que al final, tant per bo com per no tan bo, ens deixa uns partits entretinguts i aquest 3-3.
Sí, ho comentaven els dos tècnics, en roda de premsa. Primer Gabri, que va ser el primer a aparèixer per la sala de premsa, i posteriorment també Iñaki Bea. Tots dos van fer el mateix anàlisi, per dir-ho així, de dir, això com a entrenadors no ens agrada gens ni mica, en el sentit que han passat massa coses i no totes en positiu. Evidentment, tots dos referint-se a les facilitats defensives que havien donat els seus equips. Però al mateix temps els dos reconeixien, si ets un espectador tant d'un equip com de l'altre, però sobretot si ets un espectador neutral, per dir-ho així, que mira, va, anem a veure un partit de Primera Federació a veure de què va això, doncs home, quedes una sensació de dir, bé, això ha estat entretingut. Sobretot, tot això ho hem de basar, ho hem de posar en la seva justa mesura, Sergi, a la segona meitat, perquè la primera va ser un partit bastant més normal. De fet, diria que va ser un petit déjà vu del que és el Sabadell, aquests errors a les dues àrees, falta d'encert, per no dir contundència, però encert, perquè es van generar les ocasions, i va haver-hi de dues molt clares, primer Pau Víctor i després Marc Vargas, falta d'encert, com dic, per rematar aquestes ocasions claríssimes, i en canvi, doncs, aquests dos, tres errors puntuals, em sembla que repassàveu l'estadística vosaltres i dèieu, no? Numancia, dues rematades entre pals, dos gols.
Sí, sí, sí.
Clar, és que amb ben poc, allò que es diu, amb ben poquet, ja sé que algú ara s'agafarà i dirà, bé, això és el futbol, clar, evidentment, el futbol és encertar i marcar gols, i qui marca més acaba guanyant, si no passa res estrany, i fins que no es demostri el contrari. Però és que el Sabadell hi va fallar de nou a la primera meitat en les dues àrees, insisteixo, no va estar encertat de cara a gol, amb les dues ocasions molt clares que va generar, i per contra va tornar a donar excessives facilitats perquè el Numancia, insisteixo, sense treure-li cap mèrit, tampoc el conjunt surià, amb ben poquet, se n'és al descans amb aquest 2-0, que les coses com són, crec que cap de nosaltres se us hagués imaginat la reacció o s'ho hagués pensat veient el que havíem vist en els primers 45 minuts.
No, ni era just. Potser el 2-0, pel que, com deia Sergi, s'estava veient el terreny de joc en els primers 45 minuts, ni tampoc es farà amb aquesta, com a mínim, una reacció tan ràpida del centre d'esports a la represa. I com deies, al final, et queda aquesta sensació ho deia a l'inici jo, de pas enrere, que sí que és cert que al final aquest Sabadell doncs no serà perfecte en defensa, no ho ha estat en les primeres 12 jornades de Lliga, no crec que ho sigui en les 26 que queden, però sí que s'havia vist aquesta evolució i, en canvi, com deia Sergi, al final, amb aquests dos gols, el primer amb aquesta errada de Sergi Puig, no?, que vol jugar doncs, allò entre línies, recupera Dani Sánchez i acaba marcant el mateix exarlequinat, i després en el segon, que clar, Rubén Mesa s'anticipa bé als centrals, però li deixen, allò, no hi havia ningú en un radi de 2 o 3 metres, i després acaba fent una genialitat Maíques, que després, una mica el que dèiem ahir a la Transmi, l'has de ficar, però és veritat que tu també ho comentaves al Sabadell en joc, que va tenir tot el temps del món per pensar-s'ho.
Sí, no, és aquella sensació de dir, sí, ha estat una genialitat, sí, és cert, s'ha de ficar i s'ha de fer just l'angle perfecte perquè superi a Sergi Puig, que tampoc no estava a la posició correcta, m'imagino que per no esperar-se tota la seqüència de la pròpia jugada, però més enllà de la bona acció, de la bona definició, és cert que li poses massa fàcil a tots dos. Primer és a Rubén Mesa, perquè ningú no el molesta en el salt, i després perquè Maíques guanyava i l'esquena, i també té temps de pensar com definir, aixecar el cap, mirar i dir, vale, doncs vaselina i a veure si surt, no? I li va sortir, malauradament, pels interessos del Sabadell. El problema és que estem en aquesta línia del que comentes, s'ha millorat, sí, s'ha millorat, perquè ja no es cometen tants errors, ja no n'hi ha tants, perquè al principi, recordem el partit del Castellón,
sí,
sense anar més lluny, on era gairebé continu, cada atac del Castellón era fruit d'un desajust defensiu del Sabadell. Ja no se'n cometen tants, el problema, i és on encara queda fer més èmfasi en la faceta de millora, és que amb ben poquets errors són alguns tan clamorosos que, insistim, o és que els rivals estan molt encertats, o és que el Sabadell li posa molt fàcil als rivals perquè puguin fer la feina. Ahir potser una barreja de totes dues coses.
Anem a escoltar protagonistes, si et sembla, Sergi. Imagino que Gabri García en roda de premsa doncs es quedava amb aquesta reacció, però també doncs, no sé si dir preocupat, però sí una mica intranquil doncs, per aquestes concessions al darrere de la primera part.
Doncs mira, la de la reacció la deixem per després. Comencem per aquesta sensació. Ahir el concepte va ser impotència al descans amb el 2-0, després del que s'havia vist en els 45 minuts pel tècnic arlequinat, aquesta sensació de, nano, sempre hem d'anar contracorrent.
Aquest 2-0 ens deixava una mica amb impotència. Jo ho deia no enfadat, perquè al final tampoc havíem fet grans errades. Deixa impotència que amb poqueta cosa, com deia, eren capaços d'arribar i marcar. I nosaltres, en canvi, per contra, crec que amb el plan de partit que teníem, que era ser superiors amb ells a mig camp, arribàvem amb facilitat a zones de última línia ja. És veritat que ens faltava, amb jugades a fora, ens faltava gent a dintre l'àrea.
Sí, amb poc que t'arribaven, el Numancia trobava el camí del gol, però clar, dues errades doncs, de força consideració i els rojillos que no van perdonar. De fet, la dada, com deia Sergi, al final és que eren dos xuts a porteria del Numancia, dos gols, cap parada de Sergi Puig, si no m'equivoco, en tota la primera part, i en canvi, Gaiz Callesa, l'altre, en va fer tres d'aturades amb aquestes dues ocasions clares, una de Pau Víctor i l'altra de Marc Vargas.
Sí, i com deies ara fa una estona, s'ha millorat les prestacions? Sí, però és cert que s'ha fet un petit pas enrere, o com a mínim en aquesta evolució hi ha hagut una frenada en sec. I em remonto a la visita a la Nucía, la visita aquí a casa de la Real B, ho dic perquè l'equip a casa s'estava mostrant bastant més sòlid, i en canvi contra la Real B, tornem-hi, dues errades potser majúscules, però dues errades que t'acaben condemnant, i com dic, aquestes d'ahir, sobretot a la primera meitat, que van suposar aquests dos gols. Per tant, és una involució, home, potser no tant, és una frenada en sec, per mi sí. L'equip anava en una línia ascendent de millora, i aquests tres partits generen algun que altre interrogant faig molt èmfasi, eh? Ja sé que també es falla de mig camp en endavant, però estem parlant, sobretot, de mig camp enrere, a la parcel·la defensiva de l'equip, que és, també, per ser justos, on els errors es veuen més grossos o són més cars d'assumir, perquè, evidentment, costen més en quant al preu del partit. Dit això, Gabri s'hi va referir i va assenyalar que el focus d'aquests errors repetits jornada rere jornada, com a mínim en aquestes últimes jornades, sí que són massa complicats d'entomar perquè és que es venen repetint ja al llarg de tota la temporada i portem 12 jornades.
Som un equip que ens costa, eh? Jo crec que hem fet passes bones endavant amb aquest aspecte defensiu, però bueno, també hem de ser conscients de que tenim les deficiències aquestes, no? A la vegada de ser un equip atrevit, pues, falta a vegades aquesta manca de com et diria, de concentració o intensitat que requereix.
Tot això pel que fa als aspectes més negatius del partit, que al final hem començat una mica per aquí també, Sergi, perquè és que va ser l'ordre natural de com es va desenvolupar l'enfrontament. Però també ho hem destacat al principi, que al final la reacció de l'equip va ser espectacular a la segona part. Sobretot, no sé si fruit dels canvis o no, el que està clar és que van jugar també un paper important, evidentment. D'inici van jugar Armando Corbalán, una de les sorpreses d'aquest 11, perquè tampoc estava sent un habitual titular aquí al Sabadell en aquesta temporada. I Moja Keita, que reapareixia de lesió, tu apuntaves que potser podien viure una versió Alberto Fernández 2.0 del que va passar contra la Real Sociedad B fa un parell de setmanes, i sí, el senegalès va jugar de titular, però crec que cap dels dos va tenir un gran protagonisme a la primera part i van ser els damnificats en aquests canvis al descans.
Sí, Moja va ser allò d'intentar o iniciar alguna cosa i no acabar-ne cap ni una, no li va sortir res, les coses com són, va tenir un mal retorn al terreny de joc, i en el cas d'Armando jo crec que va pagar més les conseqüències d'aquest Sabadell, que també en roda de premsa ho va dir Gabri, i ho vam sentir en directe, va tenir uns minuts de tanteig de veure com afrontava aquest Numancia en l'enfrontament, pel desconeixement del canvi d'entrenador, que també és un hàndicap amb el qual es va haver de jugar aquest partit, que és, tenien ben estudiat a Diego Martínez, no tenien tantes referències al cos tècnic del Sabadell de com seria el Numancia amb Iñaki Bea a la banqueta, i això jo crec que va provocar que durant bona part de la primera meitat, més enllà dels errors, més enllà dels gols, més enllà dels errors a l'àrea contrària, etcètera, Gabri hagués d'anar ajustant peces, l'engranatge, i aquí el gran damnificat crec que va acabar sent Armando Corbalán, que va ser el que potser, entre cometes i sense cometes, més perdut va anar a l'hora de saber ben bé què és el que requeria el partit a la seva posició, en una posició de mig centre de tall més defensiu com el que va fer ahir el jugador valencià.
Jo t'anava a dir exactament això, que al final, i a més també potser perquè tu deies que a Gabri des de la banqueta se'l ve això, doncs fent correccions, fent els ajustos més aviat dirigit cap a Armando, però veient-ho des de la televisió semblava una mica desubicat, perquè estava posicionat per davant dels centrals, una mica per darrere del Timira i Estals, però no acaba de tenir aquella presència que se li espera. Després, amb el pas dels minuts, també es posava paral·lel amb els centrals per intentar tenir més sortida de pilota, però no acaba de fluir la cosa, la veritat. Armando Corbalán, això, no va tenir uns grans primers 45 minuts. De fet, després va acabar expulsat per protestar des de la banqueta, en vermella directa, així que no va tenir la seva millor tarda. I en el cas de Moja, potser sí que, no sé si era conseqüència de falta de ritme competitiu, entre que no hi havia competició, entre la lesió, però no va estar encertat el senegalès tampoc en atac.
No, i en aquest sentit, doncs, ho deies tu, deixaves l'interrogant, va encertar Gabri amb els canvis? Evidentment va encertar, tant amb l'entrada de Alex Sala com amb l'entrada de Christian Dieste, després parlarem més concretament de l'aragonès, va tocar tres peces, dues en aquest cas molt clares, que van fer que l'equip funcionés. I per tant aquí sí que no se li pot restar ni un punt de mèrit a Gabri a l'hora d'estar molt viu, de veure que Moja no funcionava, posar dos davanters o dos homes de referència ofensiva clara com Dieste al costat de Pau Víctor i d'encertar amb aquesta peça de dir bé, canvio el pivot defensiu Armando per un jugador del mateix tall que és Alex Sala i que va funcionar, més enllà que va cometre una errada que podia haver estat molt greu en els últims minuts, però la veritat és que el ritme que li va donar en aquest cas el gabanenc va ser molt diferent al que havíem vist a la primera meitat. Tot això per un inici de segona meitat, com hem dit, esbojarrat absolutament. 10 minuts, del 54 al 64 aproximadament, és el temps que va necessitar Christian Dieste, com dèiem, protagonista sens dubte, per partida doble, un d'ells de penal, i el golaç un altre cop d'Alberto, que demà sentirem amb tranquil·litat al Murcià, sembla abonat a golaços. No marca gols molt senzills, però quan els fa són d'autèntica traca, tant el del Johan Cruyff com el d'ahir a Los Pajaritos. Tot això, com diem, a més de la dificultat de sobreposar-se a un marcador advers, hi ha una sensació adversa, i fora de casa, que això encara ho dificulta més, i amb una capacitat de reacció de Yaya i Gabri que era per valorar, sobretot per contraposició, el que no havia passat a les Gaunes davant de l'AUD de Logroñés.
El bo d'avui és que hem reaccionat. A camp de l'AUD vam passar semblants i no vam saber reaccionar, i avui jo crec que la nota positiva és aquesta, que tot i aquestes, bueno, aquestes errades, no errades, falta de contundència, no? Jo crec que el segon gol és massa fàcil, no saltem, li deixem prolongar aquesta pilota i, bueno, aquesta falta una miqueta d'intensitat en moments ens ha passat factura, però hem segut compensar la segona part, però evidentment que l'hem de millorar.
Res a veure com va acabar el partit ahir a Los Pajaritos amb el que va passar fa unes setmanes contra la Unió Deportiva de Logroñés, amb aquella derrota 3-0. I al final, Sergi, segona ocasió en què el Sabadell és capaç de puntuar a domicili, ho va fer amb aquesta victòria al Johan, i ara com queda la classificació?
Doncs mira, hem de canviar el que dèiem la setmana passada, dèiem que era circumstancial el fet de veure l'equip en zona de descens, perquè estava empatat amb la zona de salvació, etc, etc. Aquesta setmana, doncs mira, anem a agafar-nos a la part positiva, que és que el Sabadell, amb aquest empat i amb la combinació de resultats que es van donar, bàsicament la derrota d'Intercity, ha sortit d'aquest descens. Algú pensarà, igual que la setmana passada, bé, no és el mateix veure't en vermell a la classificació que veure't ja fora, encara que, a més, ara l'equip manté un punt de diferència, de marge, per dir-ho així, respecte precisament al conjunt alacantí d'Intercity, que és el primer que ara perdria la categoria.
Compte amb Intercity, per cert, Sergi, sí, que ahir va perdre 1-2 contra el Real Unión.
I deixant-se capgir el marcador, també.
O sigui, a casa, així que Gustavo Siviero, bé, que ja havia estat qüestionat amb algunes altres setmanes...
A Pedro Munitis se li gira feina, eh? Perquè no, sí. Entre Real Murcia, UD Logroñés, Intercity, no li falten banquetes. De moment no se li consolida cap ni una, però està totes les travesses aquí.
Al final, clar, ho repassàvem a les estadístiques, i a més coincidint amb aquesta circumstància del canvi d'entrenador del Numancia, que al grup 1 hi havia hagut ja 7 canvis d'entrenador, però és una lliga força diferent, no? Perquè no està tan igualada, veus equips que es tallen més aviat, però clar, aquí, en aquest grup 2, com que guanyes un partit i de cop puges 6 o 7 posicions i perds un altre, et veus a prop, doncs els entrenadors constantment estan qüestionats, de cop recuperen la confiança, en el cas del Nàstic, per exemple, que a més va guanyar 2-1 contra el Castellón, però al final imagino que és qüestió de temps, que no crec que triguem gaire a veure un nou canvi d'entrenador en aquest grup 2 de Primera Federació.
Per sort aquí, tranquil·litat. Sí, si ningú no em diu el contrari, per sort aquí, tranquil·litat. En tot cas, tornem al tema de la classificació, que l'hem deixat així una mica penjat, perquè, Gabri, això sí, no varia el discurs, eh? No es trencava res la setmana passada, ni calia cremar res per haver caigut al descens, i ahir també era prou moderat a l'hora de dir, bé, hem sortit del descens, o segurament, perquè al matí encara no era segur que passaria tota la tarda, però dir, segurament sortirem del descens. Nanos, aquí és qüestió de no obsessionar-se.
Jo ja ho entenc, que la gent al final, i tots, al final, inconscientment, encara que ho diguem que no, sí que ho mirem. Però jo crec que tampoc ens hem d'obsessionar amb això, eh? Potser avui acabem la jornada i estem fora, estarem a un punt, i estarem a 2 o 3 d'estar 500 o 600, possiblement. Vull dir que la igualtat d'aquest grup, bueno, no ens ha de fer tampoc tornar-nos bojos amb si estem a descens o no. Evidentment no ens agrada, sempre ens agrada estar fora d'aquesta zona, però que com és tan petita la distància, tampoc tornar-nos bojos amb això.
Tres minuts per arribar a 2:15. Deia Gabri Garcia que probablement el Sabadell es quedaria a 2-3 punts del cinquè classificat. Una mica més, són 5 punts, concretament, així que aquí sí que s'ha obert una mica més de distància, tot i que, recordem, no és la lluita d'un centre d'esports. Hem fet l'anàlisi d'aquest Numancia 3, Sabadell 3 en clau més col·lectiva. Entrem ara en els noms propis, Sergi, sobretot, a un nom per sobre de tots, i crec que guanyarà aquesta cursa a l'MVP d'ahir, que és el de Christian Dieste.
Sí, autor d'aquests dos gols, també el d'Alex Salo, ho comentàvem abans. Sí. Sobretot perquè venia de ser assenyalat, tot i que el seu nom no va sortir com a tal, però evidentment tots vam entendre que era el gran assenyalat per aquelles dues errades, sobretot la del penal, en l'últim partit contra la Real Sociedad B, però és evident que tant Alex Salo, però sobretot Christian Dieste, van ser ahir dos noms propis a l'estadi Los Pajaritos.
Per cert, ahir, el Sabadell en joc, que et preguntava el Pau Vituri per tu qui havia estat l'MVP, em sembla que vas dir Christian Dieste,
sí.
Jo, per no dir el mateix, vaig contestar Pau Víctor, que potser no va destacar tant, però crec que en el global, tant per l'actuació que va tenir la primera part com per l'assistència del primer gol de Dieste, crec que també va tenir un paper fonamental.
Després parlem d'això, perquè clar, ara el ressorgir de Christian Dieste potser genera algun altre interrogant, però després en parlem. Però va, vinga, quedem-nos de moment amb Gabri parlant de Christian Dieste. Recordem, l'aragonès titular a les primeres jornades. Després va estar un Guadiana, o més desaparegut que no aparegut, perquè ha gaudit de poques oportunitats. De fet, venia d'haver jugat 6 minuts, crec, mal comptats, el dia de la Nucía, una mica la desesperada, sí. Però la seva continuïtat més aviat estava sent escassa dintre en aquest cas de l'engranatge de Gabri, no? De la idea de Gabri, del paper de fer-lo jugar. I ahir va sortir quan més se'l necessitava i deia Gabri, en aquest cas, posant de valor aquest saber aprofitar el moment quan t'arriba, i a més deia, és que ja veníem d'una bona setmana, feia broma fins i tot, ara el sentirem quan deia, aquest premi que li van donar de la temporada passada, sí. No sé si l'ha acabat d'animar o no, però entre una cosa i una altra, la setmana ja s'intuïa que Christian Dieste podia ser el seu dia, i ahir, sens dubte, que el de Saragossa ho va aprofitar.
El Pau estava en un moment bo, estava arribant, estava tenint ocasions de gol i marcant, i al final s'espera una mica el que diem sempre, no? Espera un moment, el teu moment. És veritat que el Christian, no sé si ha sigut el premi que li van donar, però des de llavors ha vingut amb un canvi de xip, i això es veu als entrenaments, ho estàvem veient, ho estàvem detectant, i no teníem dubte de que la que poguéssim el ficaríem, inclús aquesta setmana que el Pau ha tingut algunes molèsties al turmell, l'opció de jugar, si hagués sigut el cas, de jugar d'inici, hagués sigut ell.
I després del partit a Los Pajaritos, el Sergi Garcés, present en aquest Numancia Sabadell, va poder conversar una estona amb el Christian Dieste.
Sí, i sobretot parlant aquesta sensació sempre més personal, perquè evidentment com a col·lectiu és evident que ningú... Habitualment ningú no surt del discurs, tots tenen clar el que toca, però a nivell individual calia preguntar-se una miqueta com estava ell, com s'havia vist aquestes setmanes, com dèiem, fora de no de l'11 només, sinó de participar en moments puntuals, i ahir que li havia arribat l'oportunitat, doncs, amb aquest paper, com dèiem, obrint ara el debat. Pau Víctor no va estar gens malament, tot i que no va marcar, va ser de lo milloret de l'equip en línies generals fins que la cosa va embogir. Però ara què fem? Pau Víctor, Christian Dieste, jugar amb els dos com a la segona meitat, dic ja mirant cap al futur, és igual. Que vam parlar amb Christian Dieste, sí, va.
Vinga, escoltem l'entrevista.
Amb el Christian Dieste, sens dubte el nom propi, o com a mínim un dels noms propis que ha deixat aquest partit, Christian, felicidades.
Muchas gracias.
Me imagino que te decía ahora, ganas de volver, ganas de tener otra vez oportunidad, pero además cuando esta oportunidad uno la aprovecha como la has aprovechado, no te diré que redondo porque al final el equipo no ha ganado, pero la satisfacción tiene que estar ahí.
Sí, a ver, un jugador cuando está en el banquillo pues está pensativo, siempre quiere participar, es una situación difícil para el jugador, es duro. Y hay que tener claro que la oportunidad siempre se tiene, y hay que tener la suerte de cuando salgas intentar hacerlo lo mejor posible, estar preparado, trabajar durante la semana para esa oportunidad. Y bueno, hoy se me ha podido dar bien y lástima que bueno, ha ayudado al equipo con los goles, pero me hubiera gustado que el equipo hubiera ganado.
Que hubiera sido la victoria, ya para acabarlo de redondear. Lo de la flecha para arriba que dice aquel cuando estás jugando a la play, se ha visto cuando has decidido que el penalti, que me lo quedo, que voy lanzado ya.
Sí, sí, yo me gusta asumir esa responsabilidad siempre y me he visto con confianza porque además, bueno, el jugador siempre quiere demostrar y para mí me veía con confianza de tirarlo y por suerte, bueno, ha salido bien.
Decía el míster en rueda de prensa que no sabía el qué, pero que hasta había notado una actitud como de haber oxigenado la cabeza de Christian Dieste esta semana. No sé si era para tanto, me decía, no sé si es el premio que le han dado o no, pero que lo vemos más animado y que estaba claro que iba a ser su partido.
Sí, bueno, esta semana sí que es verdad que me he notado mejor. Al final, un jugador durante la temporada pasa por estados de ánimo. Al principio del año pues me notaba bastante bien, con confianza conmigo mismo. Luego, pues bueno, al tener estas suplencias, pues no, es normal que el jugador baje un poco el estado de ánimo, no te salgan las mismas cosas que te salían antes, pero bueno, al final uno tiene que limpiar la cabeza y decir que está aquí por algo y hay que hacerlo lo mejor posible y bueno, al final ha salido la confianza, hay que tirar para arriba siempre y bueno, poco a poco sí que bueno, pues he aclarado un poco la cabeza, que bueno, ya te digo que es difícil y está saliendo bien por lo menos.
Que sea esto el punto de inflexión, me imagino, ¿no? Porque, como dices, el año no está siendo fácil en lo colectivo, porque el equipo está pues ahí, en lo personal, pues porque me imagino que es evidente que te gustaría tener más protagonismo.
Sí, bueno, al final un jugador siempre quiere ser protagonista. Yo vine aquí porque creía en mi proyección. Está claro que venía de una categoría inferior, pero bueno, yo creía en mí mismo y creía que yo podía estar en esta categoría y bueno, es paso a paso, ¿no? Un futbolista siempre tiene estos altibajos y hay que saberlo pasar mal para luego, cuando vienen momentos buenos, disfrutar.
Te pregunto por el equipo, porque otra vez esa sensación de que con muy poquito nos hacen mucho daño, y hoy otra vez ha tocado remar muchísimo a contracorriente, como se suele decir, porque casi de la nada, sin menospreciar a lo que ha hecho el Numancia, evidentemente, se ha puesto el partido otra vez muy complicado, Cristian.
Sí, la verdad que hacemos cosas muy muy difíciles. Creo que hemos hecho lo más difícil en el fútbol, que es ir perdiendo fuera de casa por 2-0 y remontar. Y bueno, sí, la verdad que no teníamos muy clara una idea del rival debido a que el entrenador, pues bueno, era nuevo y bueno, han basado ellos mucho el juego en el juego directo sobre sus puntas, que bueno, que nos ha hecho daño, sobre todo en el segundo, que ha venido así. Y bueno, el primero ha sido un fallo en salida de balón nuestro, y ponerte 2-0 fuera de casa en este campo es muy difícil. Luego yo creo que sí que el equipo ha aprovechado esas oportunidades y se ha metido en el partido de lleno. Hemos conseguido remontar y lástima que al final ese centro lateral que bueno, nos ha, pues, como todo el fútbol, si hay que estar bien en las dos áreas para poder sacar la victoria.
Alguien diría aquello de cuando marcas 3 goles fuera de casa es que no puedes ganar, pero claro, al final esto es tan fácil de decir y tan difícil de hacer, a pesar de cómo el equipo ha sido capaz de reaccionar, de darle la vuelta a la película.
Sí, es muy difícil meter 3 goles de fuera de casa y bueno, pero bueno, defensivamente trabajamos todos, es culpa de todos, tanto de los de atrás como de los de delante, y bueno, es un paso que tenemos que mejorar porque se han encajado bastantes goles y yo creo que es un paso que ahí tenemos que reforzar. Y ya te digo, esto empieza desde arriba y bueno, hay que mejorar en eso. Y pero bueno, yo creo que también hemos hecho muchas cosas bien, sobre todo en ataque. Meter 3 goles también es muy, muy complicado.
Te voy a hacer la última antes de hablar un poco de la SD Logroñés, que es el próximo partido, que quedan días y que supongo que quedan muchas semanas por el medio. La última te la hago un poco en reflexión. Decía el míster también a un rato de prensa: todos acabamos mirando la clasificación. No sé si Cristian Diester de los que se obsesiona mucho o poco por aquello de verse muy abajo, de verse menos abajo. Lo que está claro es un tópico, pero que es una realidad al mismo tiempo. Está esto tan igualado que es verdad que con los 2 puntos más el equipo se hubiera visto un poco más arriba, de perder se hubiera visto un poco más abajo, pero al final estás ahí.
Sí, no, yo creo que ahora no hay que mirar clasificaciones. Esto está muy, muy apretado. Es cuestión de coges una racha buena y te puedes plantar arriba perfectamente, igual que si coges una mala, te vas abajo. O sea que hay que ir partido a partido, conseguir los 3 puntos, sobre todo en casa, que para mí yo creo que es lo más importante, hacerse fuerte en casa. Y luego fuera de casa yo creo que el equipo ha dado también un paso adelante, que bueno, con respecto al principio de temporada nos costaba bastante. Yo creo que hemos dado un paso adelante y bueno, con hacerlo muy buenos partidos en casa y sacar lo que tenemos en casa, creo que fuera el equipo puede estar dando más y podemos coger una buena dinámica.
Bueno, venga, que la última me la has puesto tú ya en bandeja, me has hecho el pase y ahora la voy a rematar yo. Evidentemente, esto hay que hacerlo bueno en casa, hay que hacerse fuerte en casa, y no sé si aquello de, aunque sea circunstancial o no, contra un equipo que va a estar o que está ahí en esa pomadita ahora mismo de la zona media baja donde está también el Sabadell, no sé si eso le da un poco más de importancia todavía al partido, a lo que ya le has añadido tú.
Sí, nosotros tenemos muchas ganas de que en casa salga todo bien, sobre todo por la afición, que sabemos que bueno, viene de un momento que es una afición que siempre va a aspirar a estar arriba y nosotros lo sabemos y queremos demostrarlo. Y bueno, para nosotros digo, es fundamental también el partido, porque queremos vernos cuanto más arriba mejor y hay que salir desde el principio, que vea la nuestra gente que queremos ir a ganar.
Los dos primeros, pero no los dos últimos, seguro. Por cierto, ¿dedicatoria para alguien o no? ¿Había ya algo previsto o no?
No. Yo estaba mentalizado de que quería ir a por el siguiente y en eso estaba mi mente. Ya que estaba con la racha de meter un gol y he querido ir a por el segundo y ya quería ir a por el tercero, pero no había oportunidad, así que bueno. A aprovechar esta confianza que ahora tengo para ver si dentro de las siguientes semanas puedo sumar más.
Pues lo he dicho, que han sido los dos primeros, pero seguro que son los últimos. Felicidades, Cristian.
Muchas gracias.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Les paraules de Cristian Dieste, ahir protagonista, i veurem si ara comença a tenir més confiança per part de Gabri. Començant pel partit d'aquest cap de setmana, Sergi, partit important, ho escoltàvem ara, contra un altre equip que se l'espera que estigui immers en aquesta lluita de baix, com és la Sociedad Deportiva Logroñés.
Sí, l'equip popular, no?, de Logroño, per diferenciar-lo de la UD, contra qui ja ha jugat el Sabadell. Recordem que és el primer dels dos únics compromisos que li queden al Sabadell abans de tancar el 2022. La resta seran tot partits a domicili, i aquest de manera especial, per allò de que serà el dia de la ciutat, amb aquest acord entre el Sabadell i l'Ajuntament, entrades populars. Perquè quedi clar, els socis no han de pagar res, amb el seu carnet d'abonament ja poden entrar com cada partit de manera gratuïta, però sí que hi haurà entrades populars tret de la tribuna, és a dir, gol nord, gol sud i preferència, lateral, 5 euros per veure aquest partit contra la SD, com diem, en un dia especial, on els diners, per cert, es destinaran a tots els clubs de Sabadell que tenen futbol inclusiu dintre de les seves estructures. Per tant, d'aquí aquesta iniciativa, per la qual també hi ha una fila zero, ho dic per aquells que no puguin anar al futbol o considerin que volen fer més aportació que els 5 euros de cadascuna de les entrades, doncs hi ha una fila zero per poder fer aquestes aportacions i recollir aquests diners. Avui descansa l'equip, després del viatge i el partit d'ahir. Demà tornada a la feina a Olímpia. Serà aquesta primera sessió a la Ciutat Esportiva de Sabadell Olímpia, i pel que fa a la cita de dissabte, recordeu, jornada 13, arribem a aquest primer terç, ara sí, de la Lliga. 4 de la tarda, 4 de la tarda, que ningú no es despisti, dissabte 4 de la tarda, per tant, tocarà dinar ràpid, i allò, amb la sobretaula també molt accelerada, els del Sabadell en joc, que ens hi posarem a 2 de 4.
I un partit que, recordem, es perdrà. Armando Corbalán, ahir expulsat en vermella directa per protestar des de la banqueta, i atents a la sanció que li pot caure al migcampista valencià. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
I fora de la convocatòria del primer equip del Sabadell es van quedar Sergio Montero i un Jaume Pinyol, que va aprofitar aquestes circumstàncies per ajudar el filial, que jugava a la mateixa hora el seu duel de primera catalana a Olímpia contra el Rubí. I la presència del mitjapunta no va ser suficient per trencar la mala dinàmica del Sabadell B, que va caure per un contundent 1-4. Josep Roma, lateral dret dels Arlequinats, parla així del rol que va tenir Pinyol, que va ser titular.
El Jaume, jo crec que es va adaptar ràpid, sobretot pel fet de que ell ja va estar tot l'any passat jugant amb els mateixos companys, pràcticament. Molts dels que estaven l'any passat de segona catalana eren els mateixos que estaven ahir a Olímpia, amb ell. Però jo crec que es va adaptar bé, i pel nivell que té, és capaç de marcar la diferència i tot en aquests partits. Sí que ahir potser el rival no ens va permetre fer molta cosa, però jo crec que ens va ajudar molt, sobretot allà de mitja punta i després d'extrem una estona.
I tal com va passant en el partit del primer equip, el filial es va veure 0-2 en contra la primera meitat, però aquí no hi va haver opció a la remuntada. I això que els de Jordi López van retallar distàncies just abans del descans, amb un gol de Piti Belmonte, però la falta de contundència a les dues àrees i l'encert del rival, per exemple amb l'ex-Sabadell Nord Edgar Álvaro marcant un gol, no van donar cap oportunitat al Sabadell B. Roma considera que el resultat va ser massa exagerat pel que es va veure al camp.
Pel que fa al joc, sí que hi va haver més igualtat. El problema és que ells a la contra eren molt... van fer molt de mal, i per exemple dos o tres dels gols que ens van fer van ser a la contra. També a la contra ens podia haver caigut algun més, però pel que fa al joc no hi va haver tanta diferència. I sí que nosaltres vam fallar, sobretot amb el tema de pèrdues de pilota, vigilàncies, la pressionada després de la pèrdua, i això ho van aprofitar molt bé i ens van fer molt de mal.
Són ja 4 jornades consecutives sense guanyar pels de Jordi López després d'un gran inici de curs, i el Sabadell B baixa fins a la 7a posició. Atenció, 11 punts del líder Atlètic Lleida, tot i que amb un partit menys.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte. Un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Un minut per arribar a 3:15. Anem a parlar de waterpolo i sobretot perquè fa tot just uns minuts s'ha dut a terme el sorteig de la Champions femenina amb la presència de l'Astralpool Natació Sabadell. Pau Ituri, com estàs? Bon dia.
Què tal, Sergi Parc? Doncs sí, fa 20 minuts ha sortit aquest grup de la segona fase de la Champions, que serà el debut de l'Astralpool Natació Sabadell. De seguida comentem, però vaja, grup de la mort, per les de David Palma, que han quedat aparellades amb el Mataró. Una altra vegada amb el Mataró.
Una altra vegada.
I dos equips hongaresos, l'Eger i el Ferencváros. També curiositat en aquest sentit que tots dos equips, tant el masculí com el femení, doncs s'hauran enfrontat a la Champions enguany.
Doncs una mica de spoiler, però abans de seguir parlant d'això, Pau, anem a parlar del masculí i aquest somni de la Supercopa d'Europa d'això, de waterpolo, que li va durar, per dir-ho així, 16 minuts a l'equip de Quim Colet. Dos quarts van aguantar els homes del tècnic Quim Colet a la final contra el Prorreco italià. Recordem, el club amb més títols del planeta, que quan va premer l'accelerador després del descans es va acabar imposant, doncs això, per un contundent 16-8 al final.
Sí, el que tu dius, la benzina li va durar mig partit a l'Astralpool, concretament fins al 7-5 que va transformar Bernat Sanahuja, a 6 dècimes per arribar al descans. A partir d'aquí, doncs, 5 gols consecutius del Prorreco, la represa que van sentenciar el duel i sobretot el cop, no?, amb la facilitat, vaselines, passades mirant cap a una banda. Bé, es van divertir els homes del Prorreco, sobretot destacant també aquest fons d'armari, que no van jugar figures, van deixar fora de la convocatòria jugadors com Alexander Ivovich, Mateo Icardi o Chalo Echenique, l'argentí, l'ex del club, que estava lesionat i que vam poder parlar amb ell al final del partit, sobretot apuntant això com a clau, la profunditat de banqueta que havia decidit la final.
No me tocó jugarla y bueno, la pude disfrutar desde afuera, unos primeros dos tiempos bastante, bastante peleados hasta que bueno, el Reco hizo valer su plantilla, ¿no? Al final es lo que tiene jugar en este equipo, que al final tenemos un banquillo muy 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 fuerte y bueno, y ahí es cuando empezamos a rotar y ahí es cuando sacamos diferencia a los equipos, ¿no?
I pel que fa a l'Astralpool, escoltem també el tècnic Quim Colet, que recordava que es tractava d'un dia per gaudir contra un equip, deia, que estava dos graons per sobre i sobretot amb un pressupost astronòmic.
Amb el sou d'un o dos jugadors, al millor, o tres, tenen el pressupost de tota la nostra plantilla, no? Sí, això ja ho sabem, vull dir, bueno, el club està fent els esforços molt importants per anar creixent, l'aposta és en jugadors joves, etcètera, etcètera, i bueno, aquí es tracta de mica a mica, dintre les possibilitats que tingui el club, doncs anar creixent en aquest sentit també, no?
I per arrodonir aquest post, el mateix Pau Ituri parlava al final del partit amb el Bernat Sanahuja, waterpolista de l'Astralpool i un dels més destacats i més vigilats de l'equip de Quim Colet, amb dos gols.
Som-hi, doncs estem al costat del Bernat Sanahuja. Bernat, què tal, com estàs?
Bueno, podria estar millor.
Massa Prorreco. S'ha vist el perquè segurament és el millor equip del planeta, no?
Sí, estava clar que seria molt, molt, molt difícil avui poder emportar-nos la victòria. Hem estat dos parts molt bé, que tot i anar per darrere jo crec que estàvem jugant bé, ens estàvem trobant dintre el que cap bé en defensa i en atac anàvem aprofitant les ocasions, però les dues últimes parts sí que ho hem notat que ells porten molts anys jugant a nivell i ens han passat per sobre.
Llàstima que és aquesta, no? Que potser amb el 7-5 que has fet tu just abans del descans, un pensava, home, esteu allà, però és que clar, físicament és que és una altra pel·lícula. Amb una plantilla tan àmplia, la vostra benzina segurament venint de Champions ha arribat fins on ha arribat i la seva és que no s'esgota.
Tal qual, és el que hem notat. Nosaltres hem començat la tercera part que s'ha notat un... com que no podíem ficar una marxa més i ells n'han ficat una i potser en tenien una altra guardada que bueno... Al final és això, quedar-nos amb les dues primeres parts, intentar poder aguantar aquest ritme més temps en el partit i a seguir creixent.
Tu avui has fet dos gols, Bernat, però sí que és veritat que en moltes fases del partit ha fet la sensació que el Prorreco et tenia molt vigilat. No sé si t'has sentit allò, tot el partit amb un tio marcant a sobre a l'home.
Bueno, no sé si així, però bueno... També entenc que ells preparen els partits a la seva forma i potser sí que ha sigut així. Tampoc no m'hi fico a pensar molt. Jo intento fer el meu i intentar ajudar l'equip.
Ara, Bernat, per passar una mica de pàgina, podríem dir, clar, és que encara us queden moltes coses aquest mes de novembre. No sé si preocupar, però si esteu gestionant molt bé això, no? El fet dels esforços, que dimecres teniu partit de Lliga contra el Sant Andreu, que després jugueu contra el Medi, que ha de venir l'Espandau aquí encara a jugar Champions a finals de novembre. Tot això ho teniu pensat, ho heu parlat, sabeu que sou conscients que el mes és molt dur?
Ho sabem, també ho agafem amb il·lusió, perquè al final que sigui tan dur vol dir que estem on estem i és l'objectiu de qualsevol jugador. I bueno, els entrenadors, l'equip tècnic és el que hem preparat, que confiem en ells. I jo crec que ho hem preparat bé, ens trobem bé, en els partits ens estem sentint bé, que toca seguir.
Doncs a seguir i a intentar, suposo, no, el fet d'anar fent passes que deia l'altre dia el Xavi Balaguer, mica en mica, no, anar consolidant el projecte i apropar-se, no, a totes unes potències com són el Ferencváros o el Prorreco.
Sí, és el nostre objectiu, intentar competir fins al final amb aquests equips. L'últim partit sí que ho vam fer més fins al final, avui ens ha donat una mica menys, però intentar créixer i que cada cop els hi podem plantar més cara.
Bernat Sanahuja, gràcies.
A tu.
I el calendari continua sense donar-li cap treva a l'Estrapul masculí. Aquest dimecres, demà passat, a 8:15 del vespre, haurà de recuperar el partit de Lliga ajornat aquest cap de setmana a casa contra el Sant Andreu. I dissabte, Pau, va ser un dia amb l'agenda ben atapeïda de les instal·lacions de Canllong. Al matí, abans d'aquesta Supercopa d'Europa, es van inaugurar oficialment les noves pistes de pàdel i voli platja del centre.
Sí, un acte que va comptar amb la presència de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, totes dues rebudes pel president Claudi Martí. I en el torn dels parlaments, moltes felicitacions, especialment per la construcció d'aquestes 11 noves pistes de pàdel al centre de Canllong. Escoltem Vilagrà primer i després Ferrés.
Vosaltres sempre heu volgut tenir unes instal·lacions de primer nivell i avui n'inaugurem unes altres. Però no és només esport el que feu, és també cohesió social, és també crear comunitat en una ciutat i en una comarca, doncs, que realment gaudeixen molt de l'esport. I ara ho feu amb el pàdel, ja teníeu instal·lacions però us havíeu quedat curts i em consta que estaven molt demandades i per tant, en aquest sentit, un esport que agafa tot l'espectre d'edats i que evidentment creix, ho sabem tots. Per tant, felicitats per apostar-hi.
Vam subscriure recentment un acord amb el Club Natació Sabadell per ajudar-los també en termes econòmics, deixin-m'ho deixar així, perquè al final també el que necessitem són diners perquè les coses passin, i per tant ho continuarem fent, perquè creiem que evidentment és un motiu d'orgull de ciutat, és un motiu d'orgull que ens fa millors com a Sabadell, i per tant que creiem des del govern de la ciutat doncs, que cal recolzar, que cal tirar endavant, i per tant, i això també ho hem compartit moltes vegades amb el Clau, i deixem que també ho faci públic, que és veritat que ells al final com a club ens cobreixen tota una sèrie de pràctica esportiva, tota una sèrie d'instal·lacions que si no les hauríem d'estar fent des de l'Ajuntament.
Tot això al matí, i a la tarda, Pau, l'Estrapul femení va resoldre sense complicacions el seu compromís de divisió d'honor contra l'Etxell de Canari.
Sí, el tècnic David Palma va donar descans a Sabrina Van der Slot, a Maika García o Judit Forca. El resultat el mateix, golejada per 18-8, per situar-se al capdavant de la classificació amb 5 victòries en 5 jornades. El cap de setmana que ve, per cert, doble duel. Primer fora contra el Medi, després a casa contra el Terrassa, per preparar aquesta segona fase de grups de la Champions femenina. De fet, han tingut en els últims dies a Canllong l'Olympiacos grec, fent una estada. Recordem el que dèiem al principi. Segona fase de grups, del 9 a l'11 de desembre a Eger, a Hongria, contra l'equip anfitrió, un altre hongarès sobre el paper més dur, com és el Ferencváros, i també el Mataró. Els dos primers passaran als quarts de final, la resta, doncs això, queden eliminats d'aquesta Champions, però serà el debut de les de David Palma enguany, després que aquests tres equips sí que hagin jugat la primera fase prèvia.
I un altre cop hi haurà aquest cara a cara amb les maresmenques després del partit de Copa Catalunya, de la Supercopa d'Espanya, i fa uns dies partit de Lliga en què les David Palma es van imposar clarament a terres maresmenques. Gràcies, Pau, fins ara!
Fins ara!
Així un partidor...
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Parlem d'handbol i de nou d'una doble victòria dels dos principals equips de l'Oar Gràcia, el femení, que no perd ritme a la divisió d'Honor Plata, i es manté segon classificat a un sol punt del Mislata després de tombar l'emposta per un clar 18-31. Una diferència que no es va reflectir en una primera meitat en què les gracienques no van acabar d'afinar i les del Montsià ho van aprofitar per estar ben ficades en l'enfrontament. El pas pels vestidors al descans li van anar de perles a l'Oar, ja que la represa es va passar del 10-13 al 11-21 en un tancar i obrir d'ull, i tot va quedar ben resolt, favorable a les sabadellenques. L'entrenadora Carol Carmona es queda amb aquesta reacció de les seves jugadores en declaracions a la xarxa.
Sabíem que no seria senzill, sabíem que vindríem aquí a patir i és el que ha passat. La primera part sí que és veritat que no estàvem concentrades, no trobàvem la manera de fer mal a l'emposta, estàvem molt desajustades defensivament i ens ha penalitzat perquè elles han estat encertades i aquí ha estat el tu a tu de gols. A partir d'aquí, després del temps mort i sobretot a la mitja part, doncs hem sabut ajustar les coses, tornar a concentrar-nos, jugar a lo nostre, al nostre joc, i si fem les coses bé podem guanyar els partits contra qui sigui.
I en la mateixa línia, Jana Sorapera, autora de 5 gols, admet que no van sortir del tot endollades.
Hem sortit que no estàvem centrats en el partit, sabíem que venir aquí en posta era molt complicat, és una pista molt difícil i és un rival amb molt bones jugadores també. Quan hem sortit que no estàvem i evidentment el resultat de la primera part ho confirma. I bueno, la mitja part ha corregit petites correccions, tant en atac com en defensa, ser més sòlida, sobretot, més contactes, i la manera de posar el contraatac, que no havíem aplicat, que és algun molt important en el nostre estil de joc. I bueno, això ha sigut principalment, i la segona part s'ha mostrat.
I l'equip masculí de l'Oar, de la seva banda, va fer els deures i es va imposar el cué de la primera nacional, l'handbol Poblenou, per 42-32. Els de Pere Iats van començar amb un parcial de 9-1, que els va servir per poder administrar forces i donar minuts als menys habituals. Els graciencs, tot i la victòria, no van acabar del tot contents, sobretot per la debilitat defensiva i pel fet de cedir 32 gols en contra el cué, que només a un partit d'aquest any havia passat dels 30 gols. Quim Baillo, jugador verd i blanc, assumeix que han de millorar en defensa si volen acabar a la part alta de la taula.
Sí, perquè hem d'alguna cosa, sí, és veritat que se'ns fan molts gols. Nosaltres plantegem els partits a molts atacs, amb una quantitat molt, molt, molt gran d'atacs, de possessions, i tot i així ja comptem que en farem 42, que serem per sobre de 40, que és més o menys la mitja que portem, sobre 37 o alguna cosa així. De tota manera, sí, és un aspecte defensiu, sobretot a la segona part ens hem vist que hem fallat, ens agradaria apretar el cul en aquest aspecte.
L'Oar Gràcia ja és cinquè en aquesta primera nacional i després del triomf contra el Poblenou, l'Oriol Ferran va poder conversar una estona amb el tècnic Pere Iats.
En Pere Iats, després de la victòria de l'Oar davant del Poblenou de 10 gols, heu guanyat els cuers, però no t'he vist content.
No hi ha bones sensacions. La veritat que aquest equip, mirant estadístiques, estava una mitjana de 24 gols. A nosaltres ens han fet 32 gols. Llavors penso que estem molt fora de la intensitat defensiva que demanem i que ens pot perjudicar de cara al tram de partits importants que es queden al final de temporada.
Creus que han sigut 32 gols perquè els jugadors sabien que era el cué o perquè simplement ha faltat un punt d'intensitat perquè avui tocava falta d'intensitat?
Bueno, el que hagi vist tot el partit, hem començat molt intensos, hem començat amb un parcial de 9-1. La veritat que el partit ha començat molt fort, estàvem molt posats i a partir d'aquí també és veritat que hem fet canvis, potser gent que no juga tant i de més, i hem afluixat una miqueta. Sí que és cert que hi ha un punt de treball físic molt per sobre de l'habitual de cara a preparar aquest tram final de temporada, que suposo que també els hi ha afectat, i lògicament quan l'oxigen al cap no arriba, doncs en aquests minuts de partit doncs podem prendre decisions equivocades. No crec que sigui un tema d'actitud, penso que és més un tema de falta de capacitat física, i espero poder arribar al tram que toca amb les condicions òptimes.
Has aprofitat, com deies, de fer rotacions i ficar els menys habituals. És necessari durant la temporada fer aquests canvis?
Penso que sí, perquè tenim gent molt jove que se li ha de donar oportunitat. Per exemple, avui en Sergio, un jugador poc habitual de moment durant la temporada, ha començat de titular i la veritat que des del centre ha fet una gestió molt bona. I per tant tenim jugadors que se'ls ha de donar oportunitats i lògicament també a jugadors més punters que estan jugant molts minuts pues tinguin també el seu descans de cara al tram important, tenir-los òptims per jugar-los.
Amb la victòria 5 consecutives ja són, ho està permetent seguir escalant la posició, creus que us donarà per arribar a final de temporada i acabar les places de dalt?
Bueno, he de veure resultats ara, encara no els he pogut veure. I avui hi havia una Roca Granollers que es jugava al liderat de la competició conjuntament amb Sant Cugat. Jo penso que si fem els 4 de 4 que queden abans de Nadal, estarem allà. Sí que és veritat que són 4 partits difícils. Comencem per el Terrassa, que sempre els derbis sabem que costen més de l'habitual. Però després venen 3 equips de la part alta, els quals s'han de treballar, s'han de jugar. Jo crec que sí, que podem guanyar i estar allà, per tant treballarem per ser-hi i a veure com va.
Doncs moltes gràcies, Pere, i a seguir sumant.
A vosaltres, una abraçada.
Un minut per arribar a les 2 del migdia, moment de tancar les portes a l'Hotel Suís, abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ja sabeu que d'aquí uns minuts podeu recuperar el programa a través de les nostres xarxes socials i a radiosabadell.fm. A 8:15, recordeu, cita al Tribuna Preferent, al nostre canal de Twitch de Ràdio Sabadell, també a l'antena. Demà més Hotel Suís a partir de la 1. Ara a les 2, el torn del Notícies Migdia i la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.